COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deu minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, Carlos. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb tots vosaltres. Avui sembla que el temps ja comença a donar un respir. Aquesta dana ja marxa. Ja marxa, encara que per aquesta tarda s'espera una reactivació de les pluges a les comarques de Girona, al nord-est, des del Maresme fins al Empordà i aquesta zona que toca el Pirineu. Doncs parlarem després, serà l'única cosa. Bàsicament, a la resta de Catalunya no esperem pluja. No esperem pluja, en aquest cas, aquest matí. Algun plugim a Terres de l'Ebre, alguna pluja, però sembla que la cosa està bastant més estable. Bé, benvingut sigui. Aprofitem per parlar d'unes quantes coses. I a parlar d'una qüestió, concretament. Mireu, Sabeu que les vostres dades personals, les de tots, vaja, estan, almenys a la Unió Europea, és una qüestió que es té molta cura, que estan molt protegides, que estan molt, molt protegides. Fins a tal punt que tu pots demanar un dret a l'oblit. Què és un dret a l'oblit? És tan senzill com que posin el teu nom al buscador i no surtis, o les dades de les teves expedients no surtin. Això seria, bàsicament, ho estic parlant d'una manera molt planera per arribar ràpid. Bé, hi ha un altre dret a l'oblit, que és el dret a l'oblit oncològic. Dret a l'oblit oncològic. Per què serveix? Mireu, us deixaré una dada. Bàsicament, el 80% dels joves entre els 18 i els 35 anys que han patit una leucèmia, un càncer important, es troben amb inconvenients a l'hora de contractar, doncs, per exemple, un producte bancari o una assegurança. Això, de totes, és injust. No entra dintre el concepte humà, per dir-ho d'alguna manera, no? Clar, que és cert una cosa. Si mirem la part freda, la part dura i freda dels números, una empresa vol guanyar diners. I un banc, un producte bancari o una assegurança, pensen... Perdoneu que estic parlant segurament amb una mica de... És una mica cru tot això, però soc perfectament conscient, però és que és la realitat, no m'estic inventant absolutament res. Pensen, aquesta persona, jove... No parlem d'una persona de 75 anys, que això ja entraria en un altre concepte. Estem parlant d'una persona jove, que per desgràcia ha tingut un càncer, que possiblement igual li ha deixat seqüeles, que ha hagut de passar per un camí llarg i moltes vegades molt dur. Doncs es troba amb tot això. I pensen, carai, he d'assegurar a una persona, fent una assegurança mèdica, principalment, a una persona que té un càncer, que segurament té efectes secundaris, que segurament hi ha coses que estan enganxades o que venen derivades de tot això, ostres, doncs li faig una assegurança però que no cobreixi tot. És a dir, tot allò que estigui en una relació amb el càncer i demés, doncs no li entrarà. És d'això tan fred, això tan dur, és una realitat. És una realitat. És una realitat i fa dels ciutadans que han passat un càncer, sobretot a joves, tots en general, però joves sobretot, doncs ciutadans de segona, perquè no poden tenir la mateixa assegurança mèdica que jo tinc, que encara, doncs, afortunadament, no he tingut mai un càncer, deixem-me que toqui fusta. Doncs no és igual, no és igualitari, això. No és igualitari, això. Amb els productes bancaris tens igual del mateix. I aquí és on entra el dret a l'oblit oncològic, que consisteix en que totes aquestes dades que pugui fer recerca o el banc, o que et pregunti un banc a l'hora de fer-te un producte bancari o una assegurança a l'hora de preguntar-te per la teva salut, doncs això, aquestes dades no surtin. Per què? Per evitar aquestes injustícies. Per evitar aquestes injustícies. Clar, tu ho veus des d'un punt de vista fred, amb manca d'ànima, amb manca d'esperit, com una empresa dura, i dius, bueno, estem aquí per guanyar diners. És dur, però és una realitat. No m'invento absolutament res en aquest cas. Ja ho sabeu, que a més no és un tema nou. De fet, el dret a la supressió de les dades personals, comúment conegut com a dret a l'oblit, consisteix en això, el dret d'un usuari a esborrar les seves dades personals a l'entorn online. És a dir, que no hi hagi una pista teva. De fet, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va publicar el 13 de maig del 2014, ara fa més de 10 anys, una sentència que obligava als motors de recerca a internet, és a dir, a Google, a Bing, anava a dir Spotify no, a Firefox, a complir aquestes normes de protecció de dades personals que afecten a qualsevol altra empresa. Això obligada a aquests cercadors a oferir a qualsevol usuari el dret a la supressió de dades personals a internet. Va ser el que va passar a anomenar-se com això, com a dret a l'oblit. Això que posis tu al teu nom, o posin el teu nom a Google o a qualsevol altre buscador, cercador, i no surti res. Però això va més enllà, insisteixo. Entrem en l'anomenat dret a l'oblit oncològic. Mar Puerto, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia.
Tant de bo tu no hagis d'utilitzar mai...
Tot això. Com t'ho has dit. Ho has explicat molt bé i va ser concretament el novembre del 2022 quan la Fundació Josep Carreras va presentar l'informe Joves i leucèmia, en el qual havien participat 400 joves que havien patit leucèmies agudes o linfomes agressius per explicar la seva vivència en tots els àmbits, no només en el metge. Alguns d'aquests resultats, com tu comentaves, van ser totalment aclaparadors. El 47% dels pacients afirmava haver trobat dificultats en intentar sol·licitar un préstec, el 70% en demanar una assegurança de decessos i el 83% quan intentaven contractar una assegurança de vida. Molts pacients que han sobreviscut al càncer s'han trobat després amb una porta tancada als seus nassos, no? I moltes traves que han hagut de sol·licitar doncs, productes bancaris o d'assegurances, fins i tot també a l'hora de trobar feina se'ls han tancat moltíssimes portes. D'aquí que aquests pacients amb càncer reclamin que es passi pàgina després del tractament perquè quan puguin tornar a fer una vida normal i estiguin recuperats, doncs tinguin els mateixos drets que els altres ciutadans. Això és el que coneixem com a dret a l'oblit oncològic, com tu comentaves.
Doncs precisament anem a mirar tot això des de la trinxera, des de primera línia, des d'una persona, des del punt de vista, l'experiència d'una persona doncs, que ha tingut aquest problema. És un expacient de LLA, de leucèmia linfoblàstica aguda. Es diu Eduard García Luengo i el tenim al telèfon per explicar-nos el seu què. Eduard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Eduard. Tu quants anys tens? No vull ser indiscret, eh?
Sí, jo ara tinc 45.
45 anys. Explica'ns la història. Quan vas començar amb el càncer i quan ho vas acabar de superar?
Doncs mira, jo tenia 37 i a través d'una revisió de l'empresa, una revisió mèdica, doncs em van dir que, bueno, que tenia d'anar a l'hospital d'urgències perquè havien vist una cosa rara. I després, bueno, vaig anar a l'hospital, em van fer unes proves i em van confirmar doncs, que tenia una leucèmia.
Clar, a partir d'aquí vas començar el tractament, no?
Exacte, vaig començar amb el tractament. El que és estar confinat, hospitalitzat i en tot el tractament, doncs jo em van detectar la leucèmia, va ser un 17 de març, i vaig estar fent tractaments fins que va arribar el trasplant, que va ser el 30 d'agost d'aquell mateix any.
I llavors el temps de recuperació i de més, quant de temps entre unes coses i altres?
Doncs mira, va ser bastant llarg perquè... a part que t'han de preparar pel trasplant i després el trasplant també és una cosa que és bastant dura, jo et diria que començar a notar-me entre cometes, ho dic, normal, potser entre un any i mig i dos anys, de poder plantejar-me de dir, bueno, on estic, no?, i tinc que començar a anar a una normalitat.
Ara ja està tot superat, ja està tot correcte?
Sí, tinc seqüeles, tinc bastantes seqüeles doncs perquè el tractament és molt bèstia i sí. Bueno, al final és el que et diuen, no? Primer hem d'arreglar la leucèmia i el que vingui doncs ja vindrà. Però bueno, sí que he pogut tornar a treballar amb certes limitacions i amb algunes coses, que per això avui estem parlant sobre el dret a l'oblit. I sí, comparat amb altres persones que conec, que també han passat per lo meu, doncs puc dir que estic bastant bé dintre de la complexitat.
A partir d'aquí, quines problemàtiques vas tenir o quins entrebancs vas tenir, per exemple, per trobar feina o per fer un producte bancari, una assegurança? Vas arribar a tenir aquest tipus de problemes?
Mira, dic les tres coses, perquè les tres més o menys he estat i vaig mirar-ho. El primer, el que sí que vaig fer, que sí que vaig anar a fer-ho, amb mon pare treballant en una entitat bancària, dona la casualitat, i em van dir, escolta, que mira, estan fent un tema pel tema familiar, un tema de seguros mèdics, i jo li vaig dir, ostres, que jo vinc del que vinc, ja imaginava que, clar, els seguros, no?, el que tu dius, s'asseguren de guanyar diners, ja diguem-ho així.
Sí.
Llavors em va dir, escolta, pots fer-ho perquè són bones condicions. Dic, escolta, és que no vull tornar a passar, no donar explicacions, tornar a recordar tot. I em diu, no, fes-ho, que no sé, que, bueno, que al final que és una bona cosa. Total, jo vaig intentar fer un seguro mèdic i vaig haver de passar per dos qüestionaris. Després em van fer una, el mateix a nivell gravat i telefònic. Total, quan jo vaig passar per tots aquests tràmits, em van dir que sí, sí, que em feien el seguro, però no m'entrava res que tingués a veure amb la leucèmia, no m'entrava res que després se pogués associar que és una conseqüència de la leucèmia, amb unes carències, bueno, total, que no m'entrava res.
O sigui, la part gruixuda de la teva salut no entrava en l'assegurança mèdica.
Sí, no m'entrava res, perquè clar, ja m'han dit, qualsevol cosa que puguin associar a una seqüela del tractament,
que això no t'entrava.
No m'entraria, sí, exacte. I al final no vaig fer-ho. Llavors, a nivell bancari, jo no ho sabia, i un dia parlant amb la Fundació Carreras, que parlo molt amb ells, em diuen, no sé, vaig començar a treballar, després t'ho explico, i dic, bueno, ara miraré, tu no treballes, hòstia, vull tornar a veure si jo no tenia cap propietat i estava a casa amb uns pares. Dic, hòstia, doncs ara a veure si em puc plantejar ja amb l'edat que tinc, tinc que fer un pas. I em diuen, hòstia, vigila, perquè vigila que ara els bancs, com que has fet un càncer, potser no. I dic, home, no crec, bueno, ho provaré. No vaig anar a fer-me a fer res, però sí que vaig anar com a tantejar. Escolta, mira, torno a treballar sense parlar de salari, sense parlar de quines quantitats està guanyant.
Sí.
I jo tinc una pensió també pel tema de que tinc una incapacitat, de les seguretats que tinc. I anar tot, diguem que una persona normal, no? Llavors, dic, bueno, ara els dic, a veure què passa. Dic, escolta, vale, molt bé, dic, però una cosa, jo soc un malalt de... Bueno, jo tinc una leucèmia, no? I soc un expacient de... Soc un pacient encara, jo no tinc l'alta, soc un pacient de càncer. Dic, això no... Suposo que... Ah, clar, ostres, és que, clar, si tens càncer, parlant així em diuen, bueno, tu sí o sí, ja et dic, independentment d'allò, els meus ingressos, la meva estabilitat laboral o el que sigui, tu necessites un aval. Dic, bueno, però això és una persona normal, no? Primer pregunta els ingressos i si segons les condicions li demanes o no li demanes. Jo, com que soc un pacient de càncer, jo sí o sí necessito un aval.
És a dir, al marge dels ingressos que tinguessis, al marge de si guanyaves més o menys, al marge de tot això, directament?
Al marge de tot, exacte.
Carai.
És a l'escoltar la paraula càncer ja és com que surt una alerta vermella, no?
Sí, sí. Sí. Escolta'm, tu has demanat el dret a l'oblit oncològic?
No, encara no, perquè, bueno, sí que veritat que jo a nivell laboral, per exemple, la meva empresa sí que està contemplat per, diguem que per conveni, el poder-me reincorporar, tot i que vaig trigar molt més temps de lo normal, però sí que veritat que a nivell de feina he tornat, però amb pitjors condicions. He perdut categoria, he perdut jornada, he perdut moltes coses.
Clar.
Per exemple.
Bé, com planteges tot això? Perquè suposo que és una qüestió, no sé si de resignació o d'adaptar-te al que toca, perquè, clar, hi ha situacions molt injustes, com el que estaves explicant.
Exacte. Mira, a nivell de salut ja em resigno, però, bueno, perquè més que res, mira, per sort estem en un país que el que és tot el tema de sanitat pública funciona. Llavors, jo estic, diguem, condemnat a... Jo tinc que anar per la salut social, tot el que sigui, tot el tema públic. Però no, amb això no, jo confio molt en el sistema públic. En quant a nivell financer tot això, sí que estic assignat. És, bueno, jo sé que tinc que ahorrar. Jo, tot el que tinc que fer, tinc que ahorrar. I el que pugui faré i el que no. I la feina, pues, lluitant, per intentar canviar un poc les condicions dins de l'empresa.
Doncs, Eduard, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva experiència i la vivència, molt amable.
No, a vosaltres, per fer... donar veu als pacients de càncer, sobretot ara que tenim aquesta eina, a veure si realment és una eina efectiva, no queda en paper mullat, no? I bueno, serveixi per alguna cosa, no? aquest dret a l'oblit oncològic.
Molt bé, doncs així sigui. Moltes gràcies, eh? De fet, avui en dia, les persones que hagin sobreviscut a un càncer i se'ls hi hagi denegat una hipoteca, un crèdit o una assegurança de salut, per aquest motiu, per haver passat aquesta malaltia, es pot reclamar a la justícia al·legant una discriminació per la seva condició. És una qüestió d'ajudització, una qüestió de debat d'opinió pública en aquest cas que veuríem. Però es pot reclamar en aquest cas. Va, de seguida parlarem de les fires que es fan a Barcelona. Ja sabeu que no es fan moltes fires. Però de cara a l'any que ve, el 2025, penso que és cap al desembre, ja està anunciada la Fira del Joc. Però no del joc de taula, no del joc de play, no, la fira del joc de calés, la fira del joc de casinos, la fira del joc d'apostes, la fira del joc, clar. Veus això? I és una... permeteu, és un paral·lelisme que igual tampoc és el què. És com dir, anem a fer una fira del tabac. A algú se li passa pel cap avui en dia fer una fira del tabac? No és que sigui legal, perquè el tabac no és il·legal. No és, aquí seria un altre tema, no és il·legal, i el joc tampoc és il·legal, ni molt menys, però sí que pot representar un perill per la salut si no hi ha una cura, sobretot l'accés dels menors, ja no al tabac sinó al joc, per exemple, i a l'addicció. En parlarem de seguida amb el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, senyor David, bon dia, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, no sé com teniu la salut del vostre cor. Mireu, millor prevenir que curar. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden el teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris que calguin, no? Mira, t'ofereixen una atenció ràpida i, a més, sense demores. Fan molt ràpid els estudis necessaris i les consultes cardiològiques i, a més, programen la teva visita per quan ho necessitis, en aquest cas. És tot un què, La web. inscorbcn.com i el telèfon 93 425 19 62, 93 425 19 62. Inscor està al carrer Folgueroles de Barcelona. inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los panchos. Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y los panchos en concierto. Te esperamos.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Flexicar.
COPE Catalunya i Andorra.
Fira del Joc, Casinos i Apostes a Barcelona. Abans estava fent un paral·lelisme sobre aquest tipus de fires. No és que el joc estigui prohibit, ni molt menys, No és això. Tampoc vull demonitzar una cosa que no està prohibida, ni molt menys, però que sí s'ha de tenir cura. S'ha de tenir cura perquè crea addicció. pot crear addicció. I hi ha una normativa molt seriosa i els departaments de salut haurien d'estar molt amb les orelles aixecades davant de tot això. I les addiccions al joc són realment perilloses. La ludopatia és perillosa, molt perillosa. Com tot té nivells, eh? Però estem parlant... És com si demà s'anuncia que, insisteixo, faran una fira del tabac, de fumar. Diferents tipus de tabac, de pipes, etcètera, etcètera, de els cigarretes electròniques i de més. Segurament, si s'anuncís això, s'aixecarien moltes... Insisteixo, no ho vull en contra, no vaig en contra dels fumadors, que vulgui fumar, cadascú que faci el que vulgui. Però si ho mirem des del punt de vista de la salut, quan està prohibit, per exemple, la publicitat del tabac, o la publicitat del joc en funció de quines hores, doncs sobto una mica. Segurament, si s'anuncís una fira com aquestes, es posaria el crit en el cel. I, de fet, la sindicatura de greuges de l'Ajuntament de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, sí que ho ha fet, ha cridat l'atenció sobre aquesta fira de joc, casinos i apostes a Barcelona. En parlem d'això amb el senyor David Bondia, que és síndic de greuges de la ciutat de Barcelona. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Bé, és una cosa que no sé si acaba de lligar, això, no?
Sí, tu ho deies, s'ha de tenir cura, però no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè hi ha informes de l'Organització Mundial de la Salut, hi ha informes del Ministeri de Sanitat de l'Estat espanyol, hi ha una mesura de govern de Barcelona, el Pla per la Prevenció de l'Addicció al Joc, hi ha el Pla d'Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona, hi ha el Pla de Salut Regió Sanitària de Barcelona 2021-2025, i ara acaba d'aparèixer recentment un informe de Lancet que alerta del que suposa el joc, les addiccions que suposen per la persona a nivell econòmic i per les famílies. Per tant, tenim molts informes i Barcelona amb això ha liderat moltes mesures per prevenir les addiccions al joc, com no fer publicitat, tancar determinats locals, etcètera, etcètera. Però nosaltres el que vam veure, i ens va entrar per mitjans de comunicació i després per una preocupació exposada per la Federació Catalana de Drogodependències, que ara, al gener del 2025 i durant 5 anys, es celebrarà a Barcelona un esdeveniment a nivell mundial sobre aquesta fira del joc, casinos i apostes. Per tant, nosaltres el que veiem és una incoherència entre l'estratègia municipal i la celebració d'aquesta trobada, estratègia que fins ara era molt bona, però no té res a veure amb aquesta trobada. Nosaltres ho hem analitzat, hem vist que aquí sí que hi ha una responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona, perquè en la Fira de Barcelona hi ha una participació de l'Ajuntament de Barcelona amb el seu comitè de direcció, i el que creiem que hauria de ser coherent que l'Ajuntament de Barcelona fixés uns paràmetres, uns valors de les activitats que es realitzen a la Fira de Barcelona.
Clar, però potser fins a quin punt això pot ser perjudicial? M'explico. És cert que tots sabem el que és el joc i el perill que comporta, sobretot l'accés de menors al joc, aquestes aplicacions, el control que hi ha d'haver, que a vegades és molt complicat, i les addiccions que això genera. Però no està prohibit. Llavors, no sé, és igual no és tan incompatent, o tan incompatible, vull dir, no incompetent, sinó incompatible, no?
Prohibit no està, com activitat privada pot estar present, però el que veiem és que hi ha una responsabilitat pública. El que tu no pots és fomentar aquesta activitat quan ja tens indicadors que alerten sobre els riscos que implica. I com a activitat privada no la pots prohibir, però el que no pots participar com Ajuntament de Barcelona, com una entitat pública, i sobretot tenint en compte que sí que el que veiem és no està prohibit a nivell individual, però a nivell col·lectiu hauríem d'assumir una responsabilitat, i l'hem d'assumir com a societat, però també l'ha d'assumir a l'Ajuntament de Barcelona. I això és veritat que l'organitza un tercer, és a dir, l'organitza una entitat privada amb el consentiment de Fira de Barcelona durant 5 anys, perquè mig ara es feia a Londres, però el que hem de fer és ponderar el que és... els efectes perjudicials que tenen aquestes accions per la salut i els beneficis econòmics que pot implicar per Barcelona. I en aquesta ponderació la sindicatura humilment creu que ha de prevaldre la salut per als beneficis econòmics de la promoció econòmica de Barcelona.
Clar, en aquest cas, per exemple, la regidoria de salut, que diu de l'Ajuntament de Barcelona, que no sé si seria la principal implicada davant de tot això.
Aquí ens sorprèn una mica, perquè nosaltres quan fem aquesta actuació d'ofici, que demanem més informació a l'àrea econòmica, demanem informació a Fira de Barcelona, i també fem una petició d'informació a la Regidoria de Salut, i Regidoria de Salut ens diu que s'entrarà pels mitjans de comunicació, que no hi ha hagut una coordinació interna a l'Ajuntament de Barcelona, i ens fa un relat de totes les mesures que ha pres la Regidoria de Salut en temes de addiccions al joc, i ens diu que ha pres diverses mesures, està fent programes a les escoles, com ens parlaves dels menors d'edat, ha fet programes dels menors d'edat, ha fet una recomanació per l'abordatge del joc patològic a la ciutat de Barcelona, ha fet també una publicació sobre joc d'apostes, videojoc, internet i transports i ús excessiu, els jocs d'apostes i els danys associats al marc conceptual. Per tant, a la Regidoria de Salut ha treballat molt aquests aspectes, i el que diu és: nosaltres ens hem enterat per mitjans de comunicació que això es feia per primera vegada el desembre del 2025 a Barcelona. Nosaltres la recomanació que fem és que hi hagi una coordinació interna. No pot ser que l'àrea de promoció econòmica no informi a la Regidoria de Salut d'una fira que es farà a Barcelona que pot afectar a temes que està tractant des de la Regidoria de Salut com un problema de drogodependències i d'addiccions a Barcelona.
Clar, en aquest cas, l'Ajuntament, a partir d'aquí, un cop es pot assabentar de tot el que hi ha i del que és, de la coherència que pot tenir, què pot fer? Pot tirar-se enrere d'aquí al desembre? Hi ha temps? O ja, ara ja és una qüestió que no hi ha marxa enrere?
Nosaltres fem dos tipus de recomanacions. La primera i la més radical és la cancel·lació o resolució anticipada del contracte amb l'organitzador. Per tant, creiem que no s'hauria de fer si no es pot arribar aquest gener del 2025 que no tingui els 4 anys posteriors. En tot cas, que no es pogués fer, el que sí que fem és, no es pot cancel·lar de forma anticipada, en primer lloc, que reservi un espai i un programa destinat a la prevenció i protecció de les persones consumidores, és a dir, dintre de la mateixa fira, alertar del que implica l'addicció que implica el joc, i en segon lloc que no es faci publicitat a la via pública. Jo no vull, no m'agradaria com a sindicatura. I
és com el tabac, en aquest cas. El tabac, no està prohibit el tabac, però no hi ha publicitat i una restricció, uns impostos, vull dir que hi ha una restricció important davant de tot això. No? Seria una qüestió similar.
Clar, i seria força frapant anar i veure pels carrers de Barcelona banderoles fent publicitat d'aquesta fira. No. Clar, nosaltres, no, de moment, no hi ha una reserva per fer aquestes banderoles, però el que ens diuen de l'Ajuntament és que si una entitat privada les paga, les posaran. Nosaltres creiem que això és contrari als valors que està defensant l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Gràcies per la xerrada. Una abraçada forta.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Doncs és curiós, aquestes coses. Jo, sabeu que hi ha una cosa que no em sorprèn, i és quan les administracions no es comuniquen entre si. Per això, una de les qüestions que parlàvem ahir, que era aquesta reclamació de les prestacions a famílies vulnerables, ara les reclamen, perquè no hi ha creuament de dades, no hi ha comunicació entre administracions. Però ja que entre els propis departaments de la pròpia administració no es comuniquin, ja la qüestió ja és, a vegades, curiosa. Va, que de seguida parlarem d'una situació d'un dels... L'any passat vam parlar, i és el 8è concurs del millor cementiri d'Espanya. I l'any passat va quedar a Terres de Tarragona, Comarques de Tarragona, i aquest any és el de Reus. En parlarem de seguida aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però, escolteu, aquest divendres teniu planetos? Pues reserveu cita. Reserveu cita al calendari perquè tenim el tribut a l'Amy Winehouse. A l'Amy Winehouse, a la sala Luz de Gas, a les 9 del vespre. Aquest divendres, dia 9 de novembre, a la sala Luz de Gas, a partir de les 9 del vespre, el concert tribut a Amy Winehouse. Les entrades a atrapalo.com. És una vesprada per gaudir d'Amy Winehouse i tot el llegat musical que ens ha deixat. 9 de novembre, Luz de Gas, 9 del vespre, tribut a Amy Winehouse.
Colas de 2 horas para poder entrar a comprar.
Hay que usar pantalón largo, manga larga, guantes, una mascarilla.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
demonios es todo este asunto? ¿Para qué me han traído aquí?
Cary Grant.
¿Cómo han podido confundirle con George Kaplan si George Kaplan no existe?
Con La muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos filetes primera vez de Angus criado en España por solo 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Darrerament s'ha celebrat el 8è concurs del millor cementiri d'Espanya. Aquí entren varios, uns quants factors, com la petjada mediambiental, la comoditat de la gent, la part artística, hi ha molts punts. L'any passat parlàvem també amb un cementiri de les comarques de Tarragona i en aquest cas s'ha decidit, per la fallada conforme, el millor cementiri, per totes aquestes característiques, és el de Reus, inaugurat l'any 1870, amb aquests neoclàssics i tombes que en aquell moment es portaven, no? Millor artistes, un quan, mireu, quan uns gastava la pasta, la gent que podia gastar-se la pasta en aquella època, se les gastaven, tenia un panteón super brutal, super, que avui en dia són admirats perquè costaven ja en el seu moment una pasta, i contractaven doncs, els Puig, Cadafalch, contractaven a grans artistes per fer-li la tomba. Una mica lo faraón egipci, però a lo català i modernista a lo petit. Tenim al telèfon a la Montserrat Flores, regidora responsable de serveis funeraris de Reus i el Baix Camp per parlar de tot això. Montserrat, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, quan tu parles de concurs de cementiri, si parles de cementiri maco, ostres, a vegades són frases que xoquen, però realment és així. Hi ha un punt d'art davant de tot això.
Sí, sí, sí. Hi ha un punt d'art i hi ha un punt de cura urbanística, és a dir, el cementiri és un espai públic, és a dir, tots els ajuntaments estan obligats a tenir-ne on, perquè és un bé demanial, no? Mm. I aquest espai es pot cuidar amb una funcionalitat, per tant, que estigui correcta, o es pot cuidar de la mateixa manera que cuidem altres parts de la ciutat, no? Que la seva distribució, el seu disseny, siguin correctes, siguin harmònics. I al capdavall aportin a les persones que hi van aquella sensació que necessiten, que és de tranquil·litat, acompanyament, cura, acolliment per part de la ciutat. Per tant, aquesta voluntat de cura no és pas superficial, no? Ni frívola, sinó que és per poder fer millor la feina, la funció que té el cementiri, que no és només una funció purament pràctica d'acollir els cossos dels difunts, sinó també d'aquesta segona dimensió d'acollir el dol de les persones que es queden. A vegades diem això, no? La funció que tenim com a cementiri, com a servei funerari, en el nostre cas que tenim servei funerari públic, és garantir la memòria del qui se'n va i el dol del qui es queda. I en aquest cas el dol del qui es queda necessita un espai mínimament harmònic en condicions per poder ser mantingut.
A més, parlar de la sostenibilitat, dins d'aquest concurs entren molts aspectes, com aquest de la sostenibilitat, entre d'altres, no?
Mm-hmm. Sí, evidentment amb valors dels nous temps, en què hi ha ajuntaments, hi ha cementiris que ja han començat a treballar, doncs, que l'energia que utilitzen sigui la mateixa que produeixin, és una superfície molt àmplia, per tant, permet doncs, no, la instal·lació d'elements de creació de l'electricitat amb plaques fotovoltaiques, per la il·luminació, etcètera. Aquest és un gamma en què ja estem començant a treballar, però aquest és l'únic àmbit en el qual no vam obtenir premi. Però sí, hem d'anar cap aquí, perquè evidentment també és un espai que ha d'anar evolucionant i incorporant les noves exigències públiques, no?, que tenim com a societat.
Estem parlant de que molts dels cementiris de Catalunya, en aquest cas ja parlem del de Reus, bàsicament hi han, jo parlava d'autèntiques obres d'art en aquest cas, es van inaugurar l'any 1870, corregeix si m'equivoco, és la xifra que tinc aquí, 1870, sota els cànons estètics del neoclassicisme. Què podem trobar artísticament al cementiri de Reus?
En el cementiri de la ciutat, que es va construir el 1870, si em permets la precisió, i es va inaugurar el 2 de gener del 1871...
Això no ho sabia.
És el dia que es va fer la primera inhumació, estava preparat, i la primera inhumació es va fer en aquella... El primer difunt va ser en aquell dia, i es va fer en aquell moment. El que hi trobem és representats tots els estils artístics que hi ha hagut des d'aquell moment fins a l'actualitat. I, per tant, hi ha diverses obres neogòtiques, que és un estil molt present, no?, a finals del segle XIX, és portada pel romanticisme, però també hi ha algunes neoclàssiques, neoegípcies, que potser és un estil que va triomfar menys a casa nostra, en què potser la floritud del neogòtic va triomfar més, i en canvi aquella solemnitat del neoegipci, del neoclàssic, doncs va ser menys present i menys divulgat, però també tenim algun representant, algun panteó destacat en aquest sentit, i després hi ha més arts d'avantguarda, i per anar als concrets, tenim obres de Vall Mitjana, que són en aquest escenari del neoegipci, i tenim obres de Joan Rebull, no?, que és l'escultor fill de la ciutat, molt representant d'aquests estils més d'avantguarda. I també hi ha obres del modernisme, evidentment, som a la ciutat del modernisme, i per tant també té una capella del Domènec i Montaner.
Penso que des de l'Ajuntament s'organitzen rutes per donar a conèixer totes aquestes obres d'escultors, arquitectes i artesans del segle XX i el segle XIX.
Sí. En els darrers anys vam començar a treballar en la dimensió patrimonial del cementiri. Barcelona ja ho venia fent des de feia molt de temps. El cementiri del Poble Nou ja treballa en aquesta difusió patrimonial, històrica i artística del cementiri. I aquí ho vam començar a fer fa uns 20 anys aproximadament, estudiant que teníem, fent una mica de visió interna i a partir d'allí elaborant productes, activitats pròpiament de difusió patrimonial i artística. En aquest moment estem fent visites clàssiques, aquestes diurnes, no?, guiades, explicatives, un cop al mes, de gener a juny, gratuïtes per qui vulgui venir. També ara les hem introduït en el ventall de propostes turístiques de la ciutat, per tant, quan qualsevol grup de fora, com sovint, no?, volem fer una visita en aquest entorn, en aquesta ciutat, s'adrecen al patronat de turisme de la ciutat, a l'agència de promoció turística, i pregunten què podem fer, doncs, i se'ls ofereixen diferents activitats, doncs hi ha la ruta dels genis, o hi ha diferents espais per passejar amb diferents intensitats i durades, també se'ls ofereix la visita al cementiri, o bé completa, o bé parcial, dintre de l'anomenada ruta dels genis, per incloure aquests personatges, aquests autors del modernisme.
Doncs, senyora Montserrat Flores, regidora responsable dels serveis funeraris de Reus i el Baix Camp, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre el cementiri. Molt amable.
Gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
No val afluixar. I s'ha de millorar la segona part del derbi. El Barça a la Champions ha de sumar 3 punts més i ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la COPE.
Tiempo de juego.
Aquest dimecres, des de Belgrado, Estrella Roja, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Estem a punt de caminar cap a la una. És curiós, el del cementiri de Reus, eh? És que és una d'aquestes qüestions que... Mireu, per curiositat, hi ha més. Per exemple, la segona posició és pel cementiri de Monturque, a Còrdoba. La tercera pel cementiri municipal de Ciriego, a Santander. Després està també en aquest quadre d'honor al cementiri de San José de Cabra, a Còrdoba. El cementiri evangelista Inglés de Linares, a Jaén, el cementiri municipal del Borja, a Màlaga, el cementiri de les Proelles en Sitges, a Barcelona, també, estaria la categoria de millor iniciativa mediambiental. Aquest cementiri ha guanyat la millor iniciativa mediambiental a les Proelles, a Sitges. Bé, deixem de parlar de cementiris. Anem camí de la una del migdia. De seguida tornarem a parlar de danes. Aquests dies parlarem una mica de danes. I avui en parlarem de... En quant temps d'antelació es pot preveure una dana? En quant temps d'antelació? És a dir, quan t'arriba una alarma al mòbil, quant de temps abans sabia que això ve cap aquí? Bé, si mirem els informes de la AEMET, conforme a la darrera nadana que hem tingut, abans de que fes els detalls que ha fet a València, quatre dies abans ja hi havia previsió de que arribava una dana. Una dana és això, la depressió aïllada a nivells alts, és una gota freda, és una corrent d'aire fred que queda despenjada del seu què, no? Doncs en parlarem d'això, i sobretot, com seran les següents? Es pot preveure o no? Arribem a la una, i de seguida expliquem tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i torno per parlar de tot això. Fins ara.